Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio, un programa que no amaga els seus micròfons.
Un, dos, dos micròfons.
La segona de Masters of Sex.
Què dius, Queco? Que t'has sentit tot Catalunya?
Espera un moment. Espera, no, però ara... Què estaves comentant?
Estava
parlant amb Joan Pons.
Sí, que tenim aquí. Hola, Joan.
Hola, què tal? És el següent a la pole. Si havia vist la segona temporada de Masters of Sex.
Perquè a tu no t'ha agradat.
A mi molt. No m'ha agradat.
A mi m'encanta, és una primera, gran sèrie. Dic,
molt... Primera temporada molt bona.
Molt bé.
Escolteu-me,
la segona... no.
Ah, estic la... parlant de la segona.
La primera em va...
Segona temporada...
Estàs sol, que jo tampoc l'he vist.
Acaba de néixer un nou espai radiofònic que sempre que ens visiti el Queco els dilluns farem que són que seran els 30 segons del Queco. On el Queco podrà opinar
sobre
qualsevol cosa que ell cregui que és necessari.
Jo tinc un títol per aquesta secció que és Encara que la llum vermella estigui encesa, jo xerro. I és igual.
Què collons fots?
És un espai que cada dilluns, amb la llum encesa, el Queco dirà...
Em queden 13 segons per dir que la segona temporada de Masters of Sex és decepcionant.
Sí.
I no vull treure el lloc a la Mònica
5,
Planes i al Gutiérrez.
4,
que no.
3...
Ja fins aquí.
No, i on aniràs a dinar avui?
Doncs vinga, s'ha acabat ja, això dilluns que ve. Com cada dilluns, ara sí, donem la benvinguda a un home que tot ho sap, ell ho sap gràcies al cinema, és el Joan Pons.
Joan Pons.
Ara.
Joan Pons.
Que no l'hem assajat prou.
Joan Pons.
Fins aquí, ha estat un desastre.
Magnífic.
Ara meu, Joan Pons.
Mira que el Roger ens ho diu, que assajem les coses abans de fer-les
a
l'antena.
No, però feu el que vulgueu, xerreu de les coses.
No, però mira la llagrimeta, a mi, que em tremola aquí.
Joan, de què ens parlaràs avui? L'actualitat t'ha portat a pensar en què?
Doncs mira, resulta que l'actualitat de la setmana passada va estar inesperadament protagonitzada per gossos. O sigui, va morir el gos Lukanikos, que era el gos de les manifestacions de Grècia, aquell que estava en tots els aldarulls. Va morir de vell, pobret. Teníem també el gos telèpata de Miguel Ángel Araújo, d'alcalde de les targetes opaques de Bankia, i sobretot teníem el cas del sacrifici d'Excalibur. Música de Nissagar Túrica.
S'ha parlat molt de gossos.
És el que es necessita ara. Llavors, això m'ha fet pensar que si l'actualitat humanitza els gossos, el cinema ho ha fet al llarg d'anys i anys, amb resultats una mica discrets, diguem-ho així. Però la mort d'Excalibur m'ha fet pensar en la mort d'un altre gos, en aquest cas de Brian Griffin, que era el gos de Padre de Família, que és d'una sèrie una mica per agafar aquí algú de sèries que ha tirat el Queco.
S'ha mort el gos de Padre de Família?
El van matar l'any passat, el 2013 va morir...
Què dius? Això és un spoiler.
No, home.
Bueno, perquè, clar, la gent mira Padre de Família...
Vols un altre spoiler?
Quan ho troba a la tele...
Vols un altre spoiler?
Jo no sabia que s'havia mort.
Vols un altre spoiler o no?
Sí, va, tira.
El van ressuscitar. Perquè, bueno,
llavors no passa res.
Es va generar un enrenou tan gran i van haver-hi tantes protestes per la mort d'aquest personatge, que és Seth MacFarlane, que és el creador de la sèrie, i la veu de Brian Griffin en la versió original va decidir ressuscitar-lo.
Com el JR.
Sí. Una mica culebrot, sí que
era. Van fer un JR, ja està, tu.
El cas és que Brian era un dels personatges més estimats, potser perquè era el més lúcid i intel·ligent de tota la sèrie.
Només que els gossos estàs estimats com una persona, a vegades més.
A vegades,
gràcies,
a vegades.
Gràcies per aquesta aportació.
Són lúcids, intel·ligents. Hachiko, a mi me... Hachiko, tu has vist.
Doncs el cas és que ara escoltarem com Brian alliçona a Peter Griffin, que és el pare de la família d'aquesta sèrie, sobre què va ser l'11S... i com, a l'11S de Nova York, i com el pare entén el que vol.
La zona cero. O sea que aquí ocurrió el primer contagio de SIDA.
Peter, aquí fue donde los atentados del 11 de septiembre.
Ah, o sea que fue Saddam Hussein.
No.
¿El ejército iraquí?
No.
¿Un grupo de iraquíes?
No.
¿Aquella mujer que fue a Irak aquella vez?
No, Peter, Irak no tuvo nada que ver. Fue un grupo de saudíes, libaneses y egipcios financiados por un saudí que vivía en Afganistán y estaba protegido por los pakistaníes.
¿Me estás diciendo que tenemos que invadir Irán?
Doncs aquest era Brian Griffin allisonant sobre política internacional al seu amo. No està malament per un gos que parla.
No, però... jo el màxim que li vaig fer al meu és empentar-se la cua. Molt intel·ligent no sembla.
Doncs val a dir que preparant aquesta secció, allò que ho comentes amb amics i coneguts, perquè jo testo les coses abans una mica, m'he donat compte que hi havia molta gent que li feien mania als gossos que parlaven de... Ai, gossos que parlen al cinema? Una mica un grinyol en les dents amb aquest tema.
Vols dir que abans de venir a fer la secció la fas amb amics en un bar, a veure si els agrada?
La testo, un esborrany.
No, està bé. Com aquí cadascú va al seu rotllo i l'alcalde recita i miren els tuits.
Si hi ha exclusivitat, parlem-ho, eh?
Digue'm un número, jo també vaig a la meva, digue'm un número de l'1 al 445.
El 0 no pot ser?
No.
Doncs l'1, que sóc molt binari.
L'1, si és bo, és el superanim.
Molt bé, tio binari, com m'agrada a mi.
Doncs...
Ell la testa, no com nosaltres amb la cançó, que no l'hem tastat.
Clar que sí, clar que sí. I bé, què més? Has detectat que hi ha gent que no li fan ràbia als gossos que parlen.
Sí, hi ha un cas molt curiós, també vinculat a sèries d'animació, que és aquest, el de el nebot d'Scooby-Doo, Scrappy-Doo. Scrappy-Doo és com un Scooby-Doo en petitet que ha passat una mica la cultura popular en termes negatius. És a dir, Scrappy-Doo va ser un personatge que van introduir a la sèrie quan anava de davallada per veure si pujava les audiències i va resultar tot el contrari. O sigui, va acabar d'esfonsar la sèrie i la van retirar abans de temps. A partir d'aquí, quan un personatge nou entra en una sèrie i cau malament, als Estats Units es parla que aquest personatge és un Scrappy.
Ah.
Llavors...
Vull dir que si passéssim Verano Azul als Estats Units, Quique seria
l'Scrappy. Sí, no, jo què sé, la filla de Jack Bauer a 24 és una mica Scrappy. És com, ai, que cau malament.
Sofia Coppola al Padrino 3.
Scrappy total. Són aquests personatges que cauen malament, són un gos petit que tenia una veu impertinent i una mica set ciències. Sí, de fet, el personatge va continuar apareixent en dibuixos de Scooby-Doo i pel·lícules de Scooby-Doo com a dolent. O sigui, al principi no ho era, però després van dir, bueno, hem de fer alguna cosa amb aquest personatge, perquè s'ha tornat molt dolent.
Maria de la Pau Gené?
Jo volia dir una cosa.
A veure.
Amb la Rosa FM Cineforums s'ha de dir que hem vist dues pel·lícules recentment molt bones. Una és...
Quina por m'estàs fent.
No, s'ha de veure tot tipus de gènere.
Sí.
Relacionat amb els gossos. Una era... Si no soy un pastor alemán, ¿por qué tengo este rabo? No. Molt bona. I la segona és... Caramba, con el San Bernardo, qué grande tiene el...
No, és una aportació cinematogràfica que està molt
bé. Aquí queda, la recomano.
Molt bé.
Si tu podíem haver entrat a la part de poesia anterior, eh?
Ho ha pensat.
Té rima.
No, ella ho lliga tot. Tenim poesia i cinema tot en un, gràcies a Maria de la Pau.
Fusió.
Molt bé.
No, parlem d'un altre gos que parla, perquè a vegades sentim com molta gent diu, ai, és que només li falta parlar a la meva mascota, els estimes tant que voldrien que parlessin. Doncs això es va fer realitat a la pel·lícula...
Sí, és la gràcia.
És la gràcia.
La gràcia és que no parlen.
Clar.
Per això te'ls estimes.
Doncs...
Mira, no ho havíem mirat mai des d'aquest punt.
I te'ls estimes perquè no parlen.
Clar.
Si parlessis, dius, mira, vés-te'n a casa de la teva mare, tu, jo no t'aguanto, ja.
Això és un pragmatisme silenciós que pot amb mi.
És que som molt llestos, però quan llepen els pipis d'una farola... Com estan aplicant aquesta intel·ligència? No? Sí. Bueno, és una pregunta que deixo aquí.
Deixem avançar, Joan, amb les teories cinematogràfiques.
Potser roella les cordes vocals. Bueno, el cas és que escoltarem un moment de la pel·lícula Up, aquella pel·lícula d'animació de Pixar, on es descobreix un enginy que fa que els gossos puguin parlar o que puguin sentir que els hi passa pel cap.
Siéntate. Está bien entrenado. Patita. Uh-huh. Habla.
Hola. ¿Eh?
Este perro acaba de decirnos hola.
¡Oh, sí! ¡Ah! Me llamo Dom. Acabo de conocerte y ya te quiero. Mi dueño me hizo este collar. Mi amo es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar.
¡Guay! ¿Para qué sirve esto, perrito?
¿Te importaría? Ok, my friend.
Yo uso collar.
Watashi wa hanashimara hablar. Estaría bien que pararas.
És més, pot parlar, gràcies a aquest collaret, amb tots els idiomes del món, si selecciones
el
que tu vols, no? No està malament.
Este 3PO.
Sí. Perfecte, molt ben lligat, mira.
Veus? Sí.
Però, a veure, que el gos parli pot portar problemes. És una mica el que deia l'alcalde Trias. A Men in Black, de fet, surt un pitbull o un bulldog. Ara vaig una mica fins
crec que és
de
un
races
bulldog,
de gos.
Crec que és un bulldog.
Que es diu Frank, que hi ha un moment que Will Smith el portarà de company dins de la seva investigació, i que no només parla, sinó que a més també canta.
Oh, quin gran moment.
Ya aprendí a vivir sin ti y he vuelto ya. Vienes de Orión. Y llego yo y ahí estás tú con esa cara de tristón. Debí cambiar ese candado, la llave te debí quitar. De saber que las pelotas me vendrías a tocar, márchate ya. Largo de aquí.
Frank, mete ahora mismo la cocorota si no quieres que te la pille con el cristal.
Comentava l'Elisenda Pineda que és un bulldog francès.
És un bulldog francès. Eh? Gràcies, Elisenda. Doncs aquest era un bulldog francès que treia el cap per la finestra del cotxe, com fan molts gossos, i destrossava al mateix temps una cançó mítica de Gloria Gaynor, no? Que és I Will Survive.
I deia cocorota, que no ho diu ningú. Mete la cocorota.
No, aquesta cançó de Gloria Gaynor l'ha destrossat molta gent, ja no ve d'un gos.
Sí, a Man on the Moon, la pel·lícula sobre Andy Kaufman, el seu alter ego, que era Tony Clifton, que és un personatge així molt gruller de Las Vegas, feia una versió que jo creia que era la més infame que s'havia fet mai d'I Will Survive, però no, la de Frank la supera.
No, hi ha una pitjor que és quan en l'equip de futbol i fa lol, és la mateixa, no?
Totes les cançons que es puguin lololitzar són horroroses.
Puc estar als 30 segons de dilluns que ve?
No, però del dilluns que ve? Home, i dilluns que ve què? L'estàvem esperant ja.
Però els estàs gastant, dilluns que ve.
Ja te'n recordaràs. Jo estic d'acord que els gossos que parlen fan molta ràbia.
Molt bé.
Sí. Menys els dels dibuixos animats que colen. No. Però en una pel·lícula...
No sé què dir-te. Però això és una mica culpa de Disney, que cada estiu ens ha entaforat una pel·lícula sobre gossos que
no
parlen.
Tu no hables, calla't la boca.
Doncs mira, escoltarem una d'aquestes d'una pel·lícula on parlen els gossos, gossos reals, no dibuixats, que és Mira quien habla també, la tercera part de la nissaga Mira quien habla.
Boníssim, boníssim, això, va.
Això és el que diuen els gossos quan un d'ells descobreix que compartirà llar amb una gosseta.
Que cojín para dormir la siesta, un poco duro, ¿no? Sí, habrá que sacarle lo que tiene dentro.
Samantha nos ha traído una gran sorpresa.
¿Eh? ¡Nena! ¿Por qué no jugamos a enterrar el hueso juntos?
¡Mira cómo se apuesta!
Subnormal.
¡Hola!
Sí, fa mania. Però sabeu de qui eren aquestes veus?
¿Por qué no jugamos a enterrar el hueso juntos?
Saps qui deia això?
Qui?
No ho he identificat, la veu.
No.
Era Alfredo Landa. Posava la veu d'aquest gos. I ella era Verónica Forqué.
Escoltem un altre cop.
Que cojín para dormir la siesta, un poco duro, ¿no? Sí, habrá que sacarle lo que tiene dentro.
Samantha nos ha traído una gran sorpresa.
Nena, ¿por qué no jugamos a enterrar el hueso juntos?
Mira cómo hace algo subnormal.
Hola.
Doncs Verónica Forqué era l'altra i en la versió original el gos era Danny DeVito i ella era Diane Keaton. Però és curiós que haguem hagut d'escoltar dues vegades el tall que feia més mania de tota la secció d'avui.
Joan, tens un repte ara. Pel temps que et queda només pots seleccionar un dels dos talls que et queden. Sobre blanco o sobre rojo? Quin vols?
Sobre rojo.
Agafa el millor dels dos.
Doncs fugiré una mica d'estudi i agafaré un tall, no d'un gos que parla, sinó d'una guineu que parla. Concretament d'una pel·lícula de cinema d'autor pura i dura, com és Anticristo, Lars von Trier, que no us penseu que tot serà Walt Disney. Aquí pel·lícules de dibuixats animats. I és una guineu que en un moment donat de la pel·lícula apareix enmig del bosc i diu un aforisme mig filosòfic, mig existencial.
Reina el caos.
És el que diu aquesta guineu.
M'agrada, tu vas pel bosc, que pareix una guineu i et diu reina el caos i et cagues de por,
Però com a anàlisi de l'actualitat, que és una mica el que faig jo en aquesta secció, em sembla que explica gairebé el que faig tots els dilluns, no? Ho podríem resumir amb dues paraules, tres. Reina el caos.
T'esperem dilluns que ve perquè torni a regnar el caos.
Simplement falta una pel·lícula de gos d'atura, et sembla?
Sí! Escolta una cosa. Hola, som les Catalines,
Sí, ho sabem.
Falta una sèrie.
Una gran aventura, molt lustrada, no lustrada, tapa.
Molt bé, gràcies. Joan Pons, moltes gràcies,
Moltes gràcies a tu.
Que ve.